Ones d'Amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Són les 3 i 5 minuts i comencem el nostre programa Paraules d'Amor. Avui parlarem dels diners, del seu ús educatiu. El Papa Francesc, ja hem sentit parlar les notícies de moltes de les coses que diu, ha dit fa ben poc: un cristià no pot conviure amb l'esperit del món, la mundanitat que ens porta a la vanitat, la prepotència, l'orgull. El mateix Jesús deia que no es pot servir dos patrons, o es serveix a Déu o als diners. En sentir aquestes paraules, tots assentim, és clar. Malgrat això, penso, i aquesta és la meva opinió, la meva pobra opinió, penso que és més fàcil viure aquesta actitud fugint com un ermità que viure-la enmig del món. Perquè la pregunta clau és com ser del món sense ser mundans. Qui menysprei la força de l'ambient és que és un o una inconscient. Tots, qui no, estem sotmesos a la influència de la cultura materialista. Com contrarrestar-la en la vida de família sense fer coses rares? Com fer de casa nostra una llar on es visqui, es noti aquest despullament tan radical que recomana el Papa Francesc? Avui, en el programa, parlarem d'educar en l'ús dels diners en sentit comú, seny i sentit cristià. Comencem. Avui el temps que dediquem a la tertúlia m'acompanya la Laura Sánchez. Bona tarda, Laura.
Què tal? Molt bona tarda.
El Josep Maria Dell, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'Aureli Villar, bona tarda.
Bona tarda.
Tots tres són orientadors familiars del FERT i col·laboradors habituals d'aquest programa. Bé, gràcies per acompanyar-me per parlar d'això, no? De diners, de crisi no, sisplau, de diners, d'ús educatiu d'aquesta suposada eina, no? En aquest sentit, avui mateix m'ha arribat un vídeo d'aquests que circulen per la red, d'un pare que parla amb la seva filla petita, d'uns 5 anys, i li diu, l'anima, la nena, a deixar de jugar amb les ninetes i, escolta, vés a fer els deures de l'anglès i després anirem a la classe d'educació, no sé què, o de sincronitzada, no me'n recordo. Bé, la nena té un programa de vida intens perquè li diu al pare: esclar, és que has de preparar el teu futur, perquè, i li pregunta la nena, i per què? Doncs per tenir un bon sou. I per què? No? Doncs per tenir estabilitat. Però, i li pregunta la nena, però estaré més contenta? Podré jugar més? I esclar, el pare es queda tot ensupit i tot, bueno, tot pensatiu, no?, sobre el que l'està preguntant la seva filla. Jo, quan parlo, a vegades, ara personalitzo, però per això us vull preguntar a vosaltres, amb els meus fills, aquest és un exemple molt maco, no?, procurar viure amb il·lusió i amb somnis, però a la vegada, quan s'ha de parlar de futur i de oportunitats i de construir doncs, una solució per als teus propis fills, doncs la cosa canvia una mica, eh? Perquè, esclar, no és per fer bromes, no? Vols ser guitarrista? Endavant, noi! Bueno, sí, potser sí, no? Però Paco de Lucía potser hi ha un, no? Sí. No sé, bueno, m'agradaria saber quin ha de ser el criteri. Somnis o una línia més pragmàtica, què hi penseu?
Bueno, a veure, començo jo. Sí, que a la taula tots volien començar i algú ha de començar, no? A veure, aquí jo crec que el problema és de l'equilibri i sempre arribem a aquesta conclusió. Quan els diners és el primer, no dona felicitat. Una altra cosa és, tal com estàs plantejant tu els interrogants, doncs probablement és veritat doncs que els diners són necessaris i que no es pot fugir d'aquesta materialitat dels diners, no es pot fugir. Però una vegada dit això, dic, quan es posa en un lloc preferent, això no dona la felicitat. I això, així, des d'un punt de vista macroscòpic, doncs es veu. Països que gaudeixen de totes les avantatges econòmicament que estan per sobre, pues, de vegades et trobes que no són més feliços. Països que realment són molt pobres. La gent que ha visitat aquests països troben que els nanos que van pel carrer, que gairebé no tenen un berenar, un sopar, un menjar, mengen el que poden. I se'ls veu feliços. És a dir, el que estic dient és que d'entrada, quan es posa
la prioritat,
això no dona la felicitat. El que sí, estic dient, que hem de partir de la base d'aquest equilibri, perquè per viure necessitem diners, i és bo procurar una estabilitat, i és bo procurar un bon confort a la família, és bo. Però que això, que no sigui l'únic, que no sigui prioritari, i que encara que de vegades es pot una mica amagar, doncs, fins i tot a vegades amb la mirada es veu. Hi ha persones que estan mirant doncs, un aparador i ja es veu que estan agafats per tot això. Vull dir que estan van darrere de tot allò que treu. I això ja és un desordre. I això ja no porta la felicitat.
El tema és que estem en una societat consumista, no? Almenys aquí, ara, on estem nosaltres, no? A l'altra banda del món poden passar coses molt diferents, però aquí, ara, nosaltres, les nostres famílies, estem en un ambient que t'anima a tenir, que t'anima a consumir, que t'anima a gaudir, gaudeix, disfruta, no et privis de res, no? Llavors, se'ns està animant, no?, constantment per anuncis, per el propi ambient, a tenir més coses, no? A tenir, doncs, parlo ara, per exemple, dels nostres fills o inclús de nosaltres, els pares, no? Un equipament de futbol el millor, l'últim model, l'última temporada, o una roba de marca, una roba cara, una roba que surt per als anuncis, que es publicita, no? O cotxes, perfums, viatges, consoles, etc., no? Joies, mòbils, tablets, hem de tenir de tot, no? I en aquest context és en el que hem d'educar els nostres fills en l'ús correcte dels diners. Els diners són bons, els diners són necessaris, El que no hem de, el que hem de fer veure a la gent i a nosaltres mateixes, ens ho hem de dir també, és els diners no són un fi, són un mitjà. I aquí és on hem de filar.
Però on és el criteri? Perquè, és clar, potser per tu una cosa és necessària i per una altra no ho és tant. Sí. Hi ha fórmules on un es pugui orientar, estic fent-ho bé o no?
Mira, jo el pare aquest del vídeo que deies tu de
l'has vist?
No l'he vist, però bueno, me l'imagino. Jo li diria, escolta, explica-li a la teva filla que lo important és que estigui ben formada i estigui ben preparada perquè es podrà realitzar més com a persona professionalment, no només pensant en l'aspecte de diners. És a dir, jo estic amb el que deia l'Aureli i la Laura, és a dir, els diners no poden ocupar el lloc preferent. Llavors, clar, quan menys desitges, menys necessites. Llavors, aquest criteri de necessitat te'l marques tu, d'alguna forma. I aquí sí que la base clara és l'exemple dels pares.
Però jo això no és una mica una tendència com de no desitjar, no? Vols dir, hem d'educar els nostres fills a que no desitgin.
I la base
pregunto.
Que desitgin amb sentit comú. Per exemple, et posaré un exemple determinat.
És que ens anirem a l'altra banda,
et posaré un exemple determinat. uns texans o un polo, no?
Sí.
Escolta, hi ha molts polos. Ara resulta que el nen adolescent vol aquell polo d'aquella marca determinada, perquè, clar, si no tenim marca no som ningú, no? Bueno, pues, pot haver dos criteris. Potser jo no em poso la banda de que el pare diga no, impossible. No, dir-li, escolta, tu tens els teus estavis, tu tens els teus... Destina els que vulguis. La diferència de preu del polo normal que et vesteix i que està bé al que pagues la marca, la poses tu. I t'administres tu. Se t'han acabat aquest mes? Pues se t'han... M'entén-me d'alguna forma. I clar, i aquí està, és molt clar el paper dels pares. Perquè això ho pots fer amb tant en quant pare i mare estiguin en aquesta línia. Però clar, si nosaltres a casa estem tot el dia parlant dels diners i la importància dels diners i els diners i la crisi i tal, no pots pretendre que el teu fill no es pensi que els diners és el més important, perquè pensarà, mira, per la família, per la pare i la mare, el més important són els diners. No, per aquí no anem bé.
Digue per acabar una mica el polo i la pregunta tu que havies fet, no? És a dir, és que la paraula, les necessitats són il·limitades. En castellà, en castellà s'entén, dic que s'entén perquè ve d'aquí, eh? I diuen necessitat no cessa, ve de no cessa, vol dir no cessa, vol dir que no acaba mai. O sigui, les necessitats són il·limitades. Ahí hi ha el desordre. Quants polos s'han de tenir? Probablement, doncs dos, tres, o sigui, jo ara no vull ara dir que s'han de ser dos o tres. El que passa és aquell que no es planteja els dos o tres. Es planteja que voldria tenir-los tots aquells que en aquell moment... Mira, i si tingués quatre, i si tingués un altre, i si canvies de... clar, això és el que realment és dolent. Que un crea, fa de la necessitat com si fos la finalitat. I en canvi, pues, els diners com a mitjà educatiu, és, home, és fins i tot a vegades dic, pues mira, pues perquè no anem tan justos que tinguis en lloc de dos, tres. Ara m'és igual dos o tres, no? Que tinguis tres i, home, i estaràs més digne. Però ja la finalitat és que estiguis més digne.
No, però aquest, per mi, és el problema. I criteris clar de consum, és dir, aviam, per què serveix, quants en necessites, quant costa, aprendre a comparar, no em quedo el primer, i escolta, el mateix producte, el millor, a tres llocs diferents...
Sí, però ara dic una cosa, també és el d'aprendre a comparar, a vegades també els enganxa per aquí, perquè es comença... Han de comprar-se qualsevol cosa, van a internet, es passen mitja hora, tres hores, quatre hores, comparant, arriba un moment que es bloquegen, és que tot... No, a veure, jo penso que és important una cosa que heu apuntat tots dos, que parleu dels desitjos. Jo no sé si és, en comptes de dir no tinguis desitjos, que això penso que és una falsetat, perquè és que som matèria i som persones amb necessitats i que les coses ens poden fer il·lusió. Penso que és importantíssim, perquè si no seríem uns obudistes, no? Hi ha gent que es dedica a extreure's el desig, i això per mi no és humà, és que nosaltres som matèria, no? Cos i ànima, doncs aquesta part, i després l'altra és la moderació del desig. Això és una altra banda, és una cosa que penso que s'ha de treballar més que negar el desig.
No, negar el desig, no, clar que no. Utilitzar els diners, utilitzar bé els diners és un art, s'ha d'ensenyar,
Sí. Llavors,
i els pares per això estem. Mira, hi ha un escriptor italià, no sé si el coneixeu, el Giovanni Panini, que té una frase que a mi em agrada molt amb aquest tema, que diu, el dinero es el estiércol del diablo.
Sí, això també ho ha dit el papa.
Entre cometes, eh?
Sí, bueno, veritat.
Doncs, llavors, aviam, dona-li la volta, o sigui, ensenya-la ara aquest, però clar, posant-te tu com a exemple.
Però el diner també, ara també disculpa fins i tot del papa, a vegades els diners ben utilitzats ajuden a moltíssima gent. Aleshores, el problema és que s'enganxa, se t'enganxa.
Tu has dit la paraula clau, ben utilitzats.
Ah, no, clar.
Llavors, clar, ensenyem aquesta utilització perquè el nen no ho sap. O sigui, el diner per si sol és una cosa neutra.
Clar.
No és ni bona ni dolenta.
Clar.
És a l'ús que se'n fa.
Clar.
És igual que amb educació, quan a vegades la gent la diu, escolta, és que això no educa ni... No, fer una acció amb educació o ben educa o mal educa. No queda neutra. Doncs amb això igual, hem d'anar cap al camí.
També un punt de referència és, o sigui, és impossible no tenir sentiments, no tenir desitjos. És bo que tinguem desitjos, igual
som
que no
vulnerables.
Tenir curiositat, no? El que passa és que moltes vegades els pares cometem l'error d'en quan el nen desitja, immediatament ja donar-li. És més, inclús abans de que desitgi alguna cosa, ja li estem comprant. Aquesta és l'errada. Per mi, que el nen desitgi un mòbil és fantàstic, però és el moment, el necessita, té l'edat per fer servir un mòbil. De què estem parlant? D'un nen de 16, d'un nen de 10 o d'un nen de 18? depèn, clar, no? Depèn, si tu desitges un mòbil i tens 18 anys o 19, doncs indubtablement l'hem de comprar, no? O te l'has de comprar. Ara, si desitjo un mòbil amb 8 o 9 anys, doncs ho sento molt, no és el moment. I has de fer esperar, sigui un mòbil, sigui un rellotge, sigui un joguet, sigui el que sigui. L'has de fer esperar. És bo que esperi. Per una banda, l'estàs educant en l'espera.
Clar.
Que ho necessitarà per la resta de la seva vida moltes coses. Esperar per tenir uns estudis, esperar per casar-se, esperar per tenir no sé quantos. L'estàs educant en l'espera, i fonamental. I després l'estàs educant a tenir-se que treballar per Clar. Aconseguir allò que li farà molta més il·lusió. Quan ho tingui, ho gaudirà i ho cuidarà. Perquè si tenim les coses abans de tenir-ne desitjos...
D'esforçar-nos, clar.
Doncs, mira... M'agradaria no sé què, pum, i al cap de 3 hores ja ho tens allà al damunt de la taula o sobre el llit. No, no. El que hem de fer és pensar si és el moment i després que esperi a tenir-lo.
Deixa'm dir dos senyals d'alarma, que són molt habituals i, bueno, aviam, que els pares les reflexionin, no? Una, compensar en diners la falta de dedicació.
Això.
Jo sóc un pare que treballo, que estic poques hores amb els meus fills, llavors què faig? Bomba, Vinga, diners. Segona, escolta, aquest nen no estudia, anem a motivar-lo, va. Tants euros un sobresalient, tants euros un notable, escolta...
Una bicicleta o una moto,
exacte,
no?
Exacte, que cadascú faci el que vulgui a casa seva, però això és criminal, perquè llavors sí que focalitzes aquest nen a que tanto esto, tanto vale. No, no, per favor, en tot cas, es pot compensar amb una petita paga una feina extra. Aquest cap de setmana rentem el cotxe. O fes això... Vale, però l'altre no. I aquests dos errors, ho dic perquè són molt habituals a molts pares, a vegades quan pares diu no, escolta, jo ho faig així. No, escolta.
Digues.
No, dic que hem d'arribar a aquestes coses concretes i arribar a lo concret, no? Dir, doncs mira, convé fins i tot donar aquests diners o que fer les coses d'una forma o d'una altra. Hem d'arribar. Però jo també volia donar-li voltes una mica al començament, perquè tu, en la teva introducció, que has parlat, doncs, de paraules del Sant Pare i fins i tot parlaves de Jesucrist i tal, ha fet una introducció, a vegades no s'entén bé el sentit de la pobresa, perquè, fixeu-vos, amb l'Evangeli, Jesucrist no diu benaurats els pobres, no, benaurats els pobres d'esperit. Què vol dir? Que es pot donar el cas de persones que tinguin una renta molt elevada, perquè tinc molts guanys, perquè hi genera edat, pel que sigui, que tinguin diners, però estiguin despresos i, a més, tinguin, facin molt de servei amb aquests diners. Vull dir, que serveixin a molta gent, que facin moltes almoines, que realment, o empresaris, que realment s'estan jugant una mica, possiblement viurien més tranquils, deixant l'empresa fora i creant puestos de treball. És a dir, que el fet que una persona tingui molts diners... pot ser que visqui aquesta pobresa d'esperit perquè està després i perquè hi ha servei darrere dels diners. O sigui, no és pels seus interessos, no. Hi ha servei, amb aquests diners està servint. Per tant, jo crec que aquesta idea, i a l'inrevés es pot donar, gent que és pobra, però està desitjant sentir que el que té no ho dona, O sigui, gent que és molt pobra, però les quatre coses que té, allò no ho toqui ningú, la seva bicicleta. La bicicleta aquesta és intocable, És invisible. Bueno, doncs, això, amb aquesta línia, jo crec que es pot aprofundir. I després podem arribar a lo concret, Perquè em sembla que centrem una mica el tema aquí.
Sí, perquè és un tema de com viure aquest criteri de ser una persona com cal, però enmig de la vida diària, quotidiana, que exigeix moltes vegades, doncs, això, mitjans, no?
No, en la línia del que deia ara l'Aureli, és veritat que hi ha moltes persones que es poden permetre... pues el luxe d'una vida confortable, no? Pues perquè s'ho han guanyat amb la seva feina i ho hagin aconseguit, doncs, amb molt esforç, no? Però el que és inadmissible, em sembla, és el despilfarrament, no? O sigui,
Gent
que malgasta i desperdicia mans plenes, no? I llavors podrien donar o fer servir aquests diners, com deies tu, Aureli, en favor dels que necessiten, dels que no han tingut tanta sort a la vida, perquè és veritat que en funció de la família que neixes o en funció de la feina que desenvolupes, doncs pots progressar econòmicament o socialment i uns altres no han tingut aquesta oportunitat, doncs cal pensar, no? A vegades, com a totes les coses, cal parar i pensar i mirar una mica, no? Una mica més enllà del propi nas, no? Que hi ha molta gent que no ha tingut la sort que tinc jo, doncs, escolta, m'he d'armengar, no? I si fa falta, doncs, donar o col·laborar amb coses que els meus diners, que es facin coses útils, no?, en favor dels altres.
Exacte, i això és molt fàcil, ensenyar-li als teus fills, És a dir, posar en contacte els teus fills amb la necessitat ajuda i educa molt, que vegin potser que des d'algun punt de vista ells són, entre cometes, uns privilegiats, però que dediquin temps i esforços també a gent que no té aquests privilegis. Això també els ajuda a entendre el sentit de l'abundància
dels diners. Sí, i a vegades, jo dic per casa meva també, a vegades ens queixem, no? És que falta això, és que m'agradaria tenir no sé quant, no sé què, perquè a vegades ens comparem, sempre ens comparem amb el que té
més,
no? Amb el veí, no? Mai ens comparem amb el que potser ho passa més malament, no? I a vegades hem de dir, ei, moment, no fem un drama d'una cosa que no ho és. Com deies tu, no, Josep Maria, és que som privilegiats, no? Podem menjar cada dia, tenim un sostre, doncs fer-los donar compte d'això, o sigui, que se n'adonin de que, un momentet, no et queixis perquè tens la gran sort de tenir una família, de tenir una escola, de tenir... I a vegades hi ha gent que fa un drama, fa un drama.
Ara em direu que sóc molt poc oportuna, però jo també era avui que mirava la televisió, he vist manifestacions, però no eren d'avui, eren d'altres dies. Totes les manifestacions que hi ha de les retallades, que em semblen bé, perquè hi ha coses que és normal la queixa, però a la vegada veus que sobretot el públic és gent super, bueno, són joves, que en comptes de dir, escolta, lluita per això que és important i no esperis sempre que t'ho donin algú, no? Doncs més recursos per a l'educació. Escolta, amb el que tenim, perquè tenim molt aquí en la nostra societat, molt, tant educatius com sanitaris, a veure, vale que no tenim el que teníem, bueno, doncs escolta, però aprofitem el que tenim, perquè jo, si no, penso que és que amb aquesta política de la queixa, de, oi, no tinc d'això, oi, no hi ha d'allò,
de la societat del
escolta,
benestar,
és que no en sortim, jo penso, bueno, no sé si té a veure, però jo penso
jove,
que sí.
La gent jove, en lloc de queixar-se tant que es mogui, perquè mira, agafa la portada del periòdic d'avui, estudi de l'OCDE, amb adults, ja no els nanos, no, de 16 a 60, som el país que estem a la cua, O sigui, ens identifiquen com que no som capaços ni d'interpretar un rebut de la llum, que no podem sumar les compres, vull dir, vamos, que som els més tontos de tota Europa,
I manifestar-nos en contra, bueno, escolta, aprofita els seus recursos. Jo penso en tants joves que estan a la desgràcia de Lampedusa, escolta, sí, per què han sortit? Perquè és que no tenen possibilitats i s'arrisquen la seva pròpia vida i estan millor al camp de refugiats que a casa seva. Escolta, ja està bé. Bueno, perdoneu, digues.
No.
És que a mi em posa molt nerviosa perquè
m'encanta, perquè la gent jove en lloc va que espavili.
No, és que el problema és que
jo ara tinc la seva edat, em menjaria el món.
De tota manera, els nostres oients també estem en un programa d'orientació familiar i no, estem bé en la línia.
Home,
però vull dir, donar criteris...
Els nostres joves són els nostres fills, estic parlant dels nostres fills.
Però vull dir que donar criteris, bueno, tot això no s'improvisa. Vull dir, no s'improvisa, perquè no, perquè els joves, que ara són, vull dir, són els nostres fills, els petits, per dir-ho de manera, doncs facin les coses ben fetes, això no s'improvisa. I el tema de l'educació dels diners no s'improvisa. I com que no s'improvisa, hem de fer coses concretes. I aleshores, doncs, educar és preparar per la vida. A veure, els diners i educar vol dir que s'acostumin a utilitzar petites quantitats, és a dir, que són petits, petites quantitats. I aleshores, amb aquestes petites quantitats, que s'equivoquin. No passa res que s'equivoquin, perquè estem parlant de petites quantitats. I després els hi podem donar criteri. I a mesura que tinguin responsabilitat, potser, doncs mira, doncs allargar doncs la nostra col·laboració econòmica i dir, mira, aquesta setmana aquí tens uns diners, però compte, que si no arriben, no arriben, No demanis més. No sé.
Deixa'm que matisi una cosa aquí. Ho dic perquè molts pares estan amb això de que se'ls ha de donar una paga. Vale, els dono una paga petita. Em sembla molt bé. Això el criteri és...
Això és ara, opinable o no?
Sí,
és opinable. Vale.
Sí. Sí, és opinable. Però bueno, imaginem que els hi dones una paga petita. Molt bé, els hi dones. Però s'ha acabat, No, ho dic perquè molts pares cauen amb el parany amb una. Una cosa és la flexibilitat i una necessitat, però mal assumpto, el nano que l'eduques dient-li, bueno, em dono una paga, quan se m'acabin ja me'n donaré més. No, xato, o sigui, aquell mes o aquella setmana se t'ha acabat, Ah, és que m'he equivocat, allò que ho he empleat amb una cosa que no devia. Pues ho sento, noia, el mes que ve ja t'ho replantejaràs.
No, jo dic perquè no desorientem, Quan jo estava parlant de donar uns diners, es pot dir setmanals, quinzenals, tal. A veure, hi ha una cosa que és de sentit comú, els fills han d'utilitzar diners, han d'agafar el metro, han d'agafar, no sé, i de la mateixa manera que els hi dones de menjar, doncs els hi dones, escolta, tu tens un metro perquè si un dia tens que agafar el tren... Ara, que això ha de ser setmanal, que a més el nen, el fill, ja m'és igual l'edat, interpreti que el divendres ha de rebre, no, el divendres no, millor la rebrà el dilluns, el dimarts o el dimecres, però que els pares han de ser conscients que els seus fills han d'utilitzar diners, això és part de sentit comú.
Sí, però jo... proposo pactar un dia.
Sí, no, no, però...
I una hora, i qui li dona? Perquè els fills són molt hàbils. Sí. I primer van a la mare, sí, i els diuen, sí, és dijous, em dones els 2 euros? Molt bé. Llavors se'n va al pare que... i diu, és dijous, i el pare li dona els 2 euros. No,
a mi sembla...
I hora i qui?
La forma com es concreti...
No, penso, està molt bé aquest detall.
Però simplement deixa'm que vull dir, jo el que crec que intento transmetre, que, no, que el fill no ha d'interpretar-ho com un deure, com dient, em toca, sí, és meu, no, és teu.
Sí, bueno,
el pare considera que tu has d'utilitzar els diners i tens això. Sí, però si una setmana no el tens, no passa res. No, no, i si a les coses van mal dades, que a vegades pot donar que la crisi faci, mira, nen, escolta, aquesta setmana a veure si passem tots, perquè mira, volíem comprar la rentadora i l'hem canviat, eh? Sí, i tots una mica s'estrenyen una mica el cinturó, no?
D'acord, però molt, molt bona l'aportació de la Laura, és dir, aviam, al tanto, no solament dia i hora, sinó qui dels dos, i ho dic més que res pensant, ja no se'ls demanem pare i mare, sinó amb l'entorn familiar. Al tanto que tu tinguis un criteri educatiu d'aquests estrictes de curs de diners, i resulta que sota mà, doncs el tiet, l'avi, no sé qui, va donant. Llavors no és efectiu això. Hem de, el criteri que decidim nosaltres com a pare i mare de la família l'hem de fer extensiu a la família, que el respectin,
sí,
eh?
Perquè, sí, si no, sí, amb sentit comú, mateix, sí. Eh? Ara, anar a veure els avis i que et donin uns euritos, no, això sí, és molt agradable,
però això,
eh?
Això ja forma part de que tu n'hi dones menys perquè ja sí, comptes amb aquells.
Bueno, no ho sé, o aquella setmana té un extra perquè els avis pues,
s'han
estirat.
Com a criteri, si em permeteu donar-ne un, curs de diners.
És molt bo.
És
el millor criteri.
No, és que és espectacular, jo us ho dic. Jo sóc dels que encara vaig a recollir algun nano al col·le a les sortides. És espectacular veure quan surten els nanos del col·le, que si us fixeu, la majoria de col·les grans, a la cantonadeta de baix hi ha una botiga, sempre, de xutxis o de tonteries, ja saben el que fan. Escolta, els pedazos de bitllets que treuen per comprar 4 xuxes, dius, però bueno, on va aquest nano de primària amb un bitllet de 20 euros?
Clar,
però que ens hem begut l'enteniment, m'entens? Doncs sí, pues és espectacular veure això, i a mi em frepa, és que és una cosa que dius, mare de Déu, senyor, aquest nano.
No, i que a més és una oportunitat de comunicació. Per exemple, a vegades diem, de què hem de parlar amb els fills? Bueno, parlar de moltes coses, no? Però aquest és un tema més, és un tema més. Escolta això i pots donar criteris. Home, potser millor, tu fes el que vulguis, eh? Si te'ls gastes, te'ls gastes. Però a mi em sembla que potser fora bo que estalviessis una mica i tal, o potser fora bo... És a dir, tens un tema de conversa que alhora et permet reorientar i donar criteri. I també, alhora, això, per descomptat, quan hi ha al costat l'exemple, perquè veuen que els pares doncs utilitzen els diners amb cura, vull dir que no fan qualsevol cosa. Això i aquesta comunicació fa que estàs educant per la vida.
Mm-hmm. I també ensenyar, educant a l'ús dels diners, per mi també significa que els ensenyem a tenir cura de les coses que fan servir, perquè durin, perquè estiguin en bones condicions. Per exemple, doncs quan arriben a casa, que es poden canviar de roba i tenir una roba més d'això, d'estar per casa, no? Que si es taca o si s'ha embrut una mica no passa res, i en canvi la roba més nova, guardar-la, penjar-la a l'armari, doblegar-la, o no saltar pels sofàs, o no sé, o tancar-hi les portes no a cops. En fi, totes aquestes petites coses d'educar, a ensenyar a tenir cura de les coses que fan servir, perquè duren més i perquè també dius, doncs mira, no ho haurem de canviar tan sovint, són uns diners que no gastarem, no?
Com de l'abús del consum també, per exemple, un exemple tonto, eh? Anem a fer la compra del supermercat i comprem els cereals a l'esmorzar, no? I agafa el nano i aquell dia berenar, sopar, matinada i tal, es fom la caixa de cereals sencera.
Sí.
Xato, pues fins d'aquí 15 dies que hi ha la nova comprada, no hi ha cereals.
Sí.
M'entens?
Però això és molt difícil. Galetes Maria. Això és molt difícil de controlar.
No me'n vaig a l'endemà ja a substituir perquè continuï...
És un objectiu tendència.
Home, clar.
Sí.
Tendència no
està mal. No, però que notin.
Que s'acaben de seguida.
Hi ha coses exagerades que dius... Xocolata. Una cosa és una mica de xocolata. L'altra. 2 tauletes en 2 dies. Xato, doncs fins que toqui.
I també és una eina, un instrument, diguéssim, de viure la generositat amb el sentit... de que si, bueno, s'acostumen a estalviar petits estalvis, per descomptat, no podran tenir mai un capital, no? Petits estalvis, perquè de vegades que es rasquin la butxaca i si s'ha de celebrar un cumpleaños i fer un regal, ells poden col·laborar modestament, però que s'hagin de rascar una mica la butxaca, no? I d'aquells estalvis, doncs mira, per fer doncs, un regal a l'àvia, un regal a la mare, etcètera, etcètera. Vull dir, que a través dels diners doncs, podem anar canalitzant una sèrie de virtuts. Una és la sobrietat, no gastar de qualsevol manera. Una altra doncs, és la generositat, de cedir coses. Una altra és aquesta. Vull dir, que també és una bona oportunitat, no?
I és un criteri molt bo, sobretot si tens diversos fills adolescents, perquè els uneix més entre ells, perquè els veus negociant amb ell, escolta, que a mi s'ha acabat, sí. I a més, deixa'm una mica de lo teu, el mes que ve ja tal. Bueno, és un motiu més de que entre ells facin pinya.
Ara, jo crec que el que educa moltíssim és treballar.
Això és bàsic.
A la que tinguin l'edat de treballar, que treballin als estius, a les vacances, sempre que puguin. Ja sé que ara és un moment en què no és fàcil trobar feina, però els pares ens hem d'espavilar i que ells també ho facin, que es busquin feines, des de donar classes, fer cangurs, treballs de cambrer de caps de setmana, de repartidor de pizzas, el que sigui, però que treballin, perquè primer els mantindrem ocupats, segons es guanyaran els seus propis diners i sabran el que els costa tot un mes treballant moltes hores per tenir un sou, en principi, força baixet, moderat.
Sí, però les seves necessitats també ho són.
Sí,
veure, és que hauria
sí,
de ser
que,
això.
I que es paguin el mòbil, i que es paguin doncs, el transport, i que es paguin, doncs, una sortida amb els amics, el cubata o la Coca-Cola, el que sigui, no? Però que treballin.
I ells s'espavilen, per posar un exemple familiar, només us diré que aquest estiu a casa hem menjat diverses vegades això del xino aquest, el sushi, això cru. Sí.
Perquè resulta que, sí,
perquè resulta que un fill meu, un amic seu, era el repartidor d'això i li donaven comissió dels viatges que feia, m'entens? Doncs apa, a casa tots a menjar això, vull dir que, bueno...
Sí, sí, sí.
Bé, i quan veu, vosaltres veieu al carrer, per exemple, un pobre, unes persones que està...
Sí.
Vosaltres... Què feu? Perquè per mi és una pregunta que moltes vegades dic, no, si és una persona gran...
Parlaré per mi i per la meva família. Normalment no donem diners al carrer, perquè la majoria de les vegades són màfies, que els tenen a determinats llocs estratègicament posats, a les portes de les esglésies, a la porta del metro, etcètera, etcètera. I són màfies, i els controlen, i els posen allà tantes hores per aconseguir X diners. La gent necessitada, realment, els que s'han quedat sense feina i ho passen malament, se'n van a Càritas, se'n van a la parròquia, se'n van a llocs on saben que els donaran de menjar, i aquests no demanen el pel carrer.
Mm-hmm.
Per tant, si hem de donar diners, nosaltres els donem a una entitat, a una fundació, i a missa els diumenges.
Mm-hmm.
És el meu criteri.
Vale.
Que cadascú faci el que vulgui.
Però escolta, coincideixo plenament amb aquest criteri. Jo un dels meus fills, que va haver una època preadolescent, que estava així, allò, molt consumista, vaig agafar el Raval i vaig dir, xato, mira, hi ha aquest parell de pisos, que aquesta gent els ha d'ajudar i tal, a través del club i tal, d'una associació, i allà, i el va tindre diversos caps de setmana allà, pintant i deixant. Escolta, ho va entendre,
Ah, sí?
Amb la qual cosa, coses que tu vegis que realment que arriben directe a l'usuari i no entrar en aquestes coses.
No, i també està molt bé el tema de la proximitat. A veure, el tocar la necessitat, no veure-la des de la distància, potser... Però sí, a mi a vegades em dol quan veig aquestes persones que l'estàs veient i dius, és que fins i tot, no sé si són pobres, però és una persona molt, molt desgraciada, perquè haver de demanar i és una desgràcia, però a la vegada, clar...
Però també en l'adversitat és quan es forja la personalitat rècia.
Sí, això és veritat.
I quan van maldades, quan hi ha estretors, primer, és una ocasió per unir-se, per créixer en humilitat, per... tampoc és una desgràcia, oh, quina desgràcia, sí que és una desgràcia, però que hi ha coses molt pitjors, que haver de demanar diners a un familiar perquè, doncs, no arriba al final de mes, no?
Uh-huh. Jo crec que sense donar masses explicacions, però que també coneguin una mica aspectes de l'economia familiar, coneguin algunes coses, sense donar detalls, ni que pateixin.
Però sense fer-los patir,
sense fer-los patir, ni responsabilitat. Mireu, aquest bistec que t'estàs menjant val tant. No,
oh. No. No, perdona.
Sí, hi ha gent que fa servir
però coses. Jo dic que no sé si és més dolent, fins al que dic, com subratllant aquesta part, que no sé, potser les dues coses són molt, molt dolentes, però tant passar-se per l'excés com per el defecte,
és fatal. No, l'equilibri és l'ideal, però que ells també sentin la responsabilitat. Mira, els pares ara actualment han d'estalviar perquè han de canviar el pis, el que sigui, no? I aleshores estan patint, i que fins i tot ells...
O el sofà o la rentadora.
Sigui, és igual, el que sigui. Però tu abans estaves dient doncs, que és bo que treballin. Bueno, doncs... els diners, els guanys, que siguin per ells. Sí, però també fora bo que si fa falsa fa falta alguna part d'aquests guanys, va dir, escolta, què us fa falta? Puc col·laborar? Doncs sí. Pues mira, res, serà una petita cosa. A veure, la idea d'implicació, a mi em sembla que això és educatiu.
Uh-huh. Me'n recordo que el primer sou que vaig tenir el meu pare em va dir, has de donar el 16%. Oh. I jo religiosament...
Perquè el 16, vull dir això...
Ah, no sé d'on s'ho va treure. Jo me'n recordo, però que tinc gravat el 16%. Fins que escolta, em vaig casar vaig estar donant el 16%.
No, el 16%?
Del... Sí.
Ah, oh, mira, doncs...
Ah, no sé, devies treure-s'ho d'algun lloc.
Ara,
no sé.
Algun oient prendrà nota i possiblement sí, bueno, ho aplicarà
doncs,
a casa seva.
El 2 o el 10, no ho sé, oh. però un sou ja de treball, eh? no de vacances d'estiu així. Bueno, doncs mira, col·laborava d'alguna manera.
No, i el que dèieu abans, no? El que fer-los partícip d'algun, per exemple, el carnet de cotxe. Escolta, sí. Una mica tu, però una mica jo, pare o mare, i
sí,
una mica tu,
que paren
també.
La mà tot el home. Dia, això no, és dolent.
El carnet de cotxe pot ser una decisió de quan arribi el moment de regal familiar, juntant l'aportació de pares, tiets, avis, i tots fan un sol regal, que és aquell.
Clar.
M'entens?
Sí, sí.
Però ja no allò, ah, no, esto a més... No,
però és
no,
que
no.
Un carnet de conduir són molts... És molt tard,
és que s'ha de programar,
no,
això,
ni,
eh?
Ni regal de reis, ni regal de tiets. No, és que t'has d'estar 3 anys per estar allà i te'ls sí, has de guanyar, tu.
És que potser són 2 anys d'estalvi i un sol regal. No, no, a això em referia, m'entens?
Sí, sí, que tinguin una llibreta, una cosa d'estalvi, i allà vagin posant, doncs, els...
De la compte d'estalvi també em sembla molt pràctic, eh? Clar. És una cosa que està molt bé per animar...
Em donen 20 euros, doncs me n'engasto, jo què sé, 5 i em poso 15. O és igual, me n'engasto 15 i em poso 5. Però any a any, setmana a setmana, mes a mes...
I els ordena molt, perquè si no els diners s'acaben
perdent. I van preguntant quan tinc, quan tinc.
Sí, està molt bé.
Mira, un altre exemple, la meva filla gran, com em va fer els 18, va demanar que volia una llibreta, una targeta. Dic, vale, dic...
Oh, que pràctica,
tu sola,
aquesta noia.
Dic, no, t'hi pots posar tu també, no? Em va deixar, tenim un compte, nom dels dos, que ja li vaig mirant per internet, jo no li toco res, però, ostres, la targeta, perquè així no vaig donant diners i tal. Quan va començar a veure... el que val la targeta, la comissió que li cobra la targeta i tal, ostres, com es va organitzar, tu! M'entens? Per això és bon en aquest sentit, també, que se'n donen compte del món real, és que és una altra cosa, saps?
Jo crec que també és educatiu les converses que tenim a casa, perquè a base de parlar molt de desitjos de tenir coses i de coses que t'agradaria tenir, arriba un moment que tu estàs transmetent que el que és important és tenir coses, i les persones el que valen no perquè tenen, sinó pel que són. Ho dic per el tipus de converses, perquè no és que explícitament diguis que una persona val molt perquè té molts diners. Això no ho diràs mai. No ho diràs. Però segurament hi ha converses que de forma subliminal es diuen coses que estàs valorant aquesta persona.
No és de forma subliminal. De fet, tu la valores si és que és així. És que estàs valorant per la seva posició.
I te n'adones que moltes
vegades...
No,
però no ho dius. No ho dius, potser la teva valoració és com una mica, no molt clara, però de fet hi és, perquè surt.
Sí, surt. Doncs això, que siguem conscients que els pares duguem pel que som, i aquesta idea serveix per tot, i serveix per això. Som així, bueno, doncs anem en compte perquè estem transmetent un model. Uh-huh. Un model. Si volem que els diners siguin un mitjà educatiu, doncs procura que estiguin al seu lloc, no despreciar els diners, però al seu lloc, no?
I una part per mi que també és important és educar en la solidaritat de les seves pròpies, a veure, fins i tot preparació, qualificacions, estudis, perquè a vegades es van construint un món al voltant de si mateixos, que és terrible. Escolta, està molt bé que et formis, està molt bé que treballis, que vagis a la classe d'anglès, el que sigui. És que, però amb una visió de per què fas això.
De servir,
de servir als altres. Jo estic formant-me per servir després a la societat, no per mi mateix i guanyar el bon sou que dèiem al principi. Oh, no, això està molt bé, perquè és que aquest noi és molt treballador, fa anglès, bueno, però jo m'he mi conmigo.
No?
Això penso que no és fàcil, perquè de fet és una tentació tenir-los ocupats, treballant, fent coses útils.
Però és el que tu deies
útils.
També, en el fons, tu els estàs transmetent que aquests coneixements que estan adquirint és per, no han de servir només per ells, per promocionar-se i per créixer només ells, sinó que ho han de posar al servei dels altres. Això és el que nosaltres, amb la nostra vivència de família i de vida, hem de donar-los i de dir, ei, un moment, això no és per tu, sinó que això ho posaràs al servei de tothom.
I tu com ho ensenyes, això? Com ho fas?
És que això no es diu, no es transmet de paraula. És que això ho vius amb la teva manera de fer les coses, d'entendre la vida, dels comentaris que es fan, de la comunicació que hi ha. Ells ja ho veuen, o sigui, no és qüestió de dir, sinó que ho veuen perquè veuen funcionar. i jo crec que és així, no? Que transmetem, eduquem així, no pel que diem,
pel que
també,
som,
sinó pel que, pel que fem, no? I la manera d'usar dels diners i de veure la vida, ells la veuen, com anem els pares.
No, jo diria que, a més, amb aquesta línia, que ens hem d'acostumar a anar contracorrent, perquè la societat ens porta per a altres indrets, no? Aleshores, si de forma natural anem contracorrent, és a dir, que portem un estil, que diem que sí, que sí, que sí, no, que no, que sí, que no, que, vull dir, anem dient que sí a unes coses i diem que no a altres. Però que això forma un estil, aquesta forma, que és anar contracorrent, perquè el que no va contracorrent diu que sí, 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 sí. Tot. Sí, sí, no, 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 sí. Bueno, pues aquest estil és molt formatiu. I hem d'estar, ja una mica, tenir-lo en compte. Hem d'anar contracorrent. És a dir, que si un no va contracorrent, que sàpiga que no està educant.
I això se'n diu estil de família, escolta. I els nanos, arriba un moment que ja saben, abans de demanar una cosa, si diran que sí, diran que no són pares, perquè això no encaixa, oi, amb el nostre estil de família? No, xato, no encaixa.
Però permeteu-me que insisteixi en allò de també ser normals, eh? A veure, gaudir... molt de les coses, de les experiències, fins i tot, no sé, d'un bon menjar, que això també val diners.
Sí.
Això vol dir que tens capacitat de disfrutar, que ets home, dona, que estàs de peus a terra, però a la vegada que tens el senyorio de viure'l com un usufructuari una mica. Això és per una estoneta, no és del tot meu. Sí. A veure, no, perquè no, si no...
I quan hi ha celebracions o dates especials, llavors, quan fa falta, s'han de gastar els diners, no?
No tenir por, perquè si no és terrible.
Ara, tot amb una mica de criteri, clar, no? I a mi m'agradaria... bueno, l'altre dia també llegia aquest... parlant de llegint coses de la mare Teresa de Calcuta, parlava dels diners, no? I deia que quan no s'aferra als diners, perd el contacte amb Déu. I això també els hem d'ensenyar als nostres fills i a nosaltres mateixos, insisteixo, no? Que ens alliberem d'enganxar-nos, de quedar esclavitzats als diners, no? Que no sigui un objectiu primer a la nostra vida, no? Tenir, posseir, comprar. Perquè és que quan omplim el cor de coses materials, pues no hi cap res més, ni les persones, ni els, o sigui, els altres no hi caben, ni Déu tampoc, no?
Bueno, hem d'anar acabant i m'agradaria sentir...
Ara amb la línia que hem entrat ara...
No, hem entrat o hem acabat?
No, que ara ja hem acabat, però dic una línia, jo segueixo segons com la tertúlia, no?
Sí, sí.
Però jo crec que una de les coses que pot donar bastant de criteri és la paraula que hem començat quasi al començament, no, quan dèiem lo de l'equilibri, no? És a dir, que qualsevol virtut té les dues vessants. Es pot caure per una banda o per l'altra, no? I doncs, fins i tot, ja que tu has esmentat abans, hem parlat del mateix Jesucrist, però Jesucrist doncs, parlava dels pobres, sí, bueno, però ell anava elegant. No anava de qualsevol manera. Portava doncs, una túnica doncs, digna, eh? I, bueno, i menjava, i no el criticaven. No, precisament era un home que passava desapercegut en aquest sentit. I, en canvi, era Jesucrist, vull dir, Déu, no? Vull dir que l'equilibri fa que realment sàpigues estar després i alhora no siguis miserable, que això no és pobresa.
Clar.
La misèria no és pobresa. I gastar-se el que cal, perquè cal, per celebrar el que sigui, però serà una cosa que està que he sentit, perquè és per servir, per gaudir els altres, tal. Però alhora no estàs, diguéssim, agafat perquè... la paraula equilibri és el
claríssim,
que val la pena, doncs...
Jo el que els diria als pares és que sobretot que aquell tema no el deixin, que marit i muller parlin sobre el tema de la sobrietat i posin en pràctica aquesta sobrietat en família, perquè és un gran benefici per a la seva família i pels seus fills.
Laura, alguna cosa a dir?
No, l'únic que se m'acudeix és que seria un error que penséssim que els nens, els nostres fills, tinguin allò que no vam tenir nosaltres, no? I llavors, això em sembla que està totalment equivocat, no? Com que jo no vaig poder tenir, que ho tinguin ells. No. No.
Bé, gràcies Laura, gràcies per les teves paraules, la teva presència, gràcies també Aureli i gràcies Josep Maria per la vostra participació al programa i bé, us espero el dimarts vinent. Fins aleshores.
Adéu-siau, bona tarda.
Gràcies. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come
to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea when I go. I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a cabaret.
Avui, el temps que dediquem a l'entrevista, hauríem de tenir a l'altre costat de la línia telefònica el director de l'Escola Terraferma de Lleida, que és en Jordi Ferraz, però com estem en directe i hem tingut uns problemilles, doncs començaré amb un altre professor que coneixeu molt bé i que ha sigut cap d'estudis d'una altra escola d'aquí de Barcelona, del Xaloc, i es diu Aureli Villar. Mentre no arribi el Jordi Ferraz, continuarem parlant del tema d'avui, no? Del que l'Aureli en sap molt. Ja heu sentit abans, doncs, encara una mica més. Hem parlat, has estat a la nostra tertúlia. I jo volia començar l'entrevista del Jordi preguntant-li, clar, potser ell està més en el dia a dia, però hem apuntat molt poc al tema de la crisi, com els hi afecta als joves avui aquest assumpte, no? Però la teva perspectiva d'ara i d'uns anys enrere, penses que ha canviat aquesta percepció de la inquietud o l'angoixa per part dels joves de la situació econòmica, de la preocupació econòmica? Els meus fills en parlen a vegades de diners i jo és que no, em frepa, com diu molt sovint el Josep Maria Dell, que em parlin de diners. Penso, escolta, això està arribant molt, molt, molt al fons, no?
Sí, està arribant, però és que passa que els pares, pels motius que sigui, que possiblement tots més o menys tenim una idea del per què, no volen fer patir els fills. I aleshores, moltes vegades, hi ha molta crisi. Ells pateixen, però en canvi els hi donen de tot. Mm-hmm. O sigui, si tu m'has preguntat, m'has fet una pregunta molt concreta, és dir, si he notat, doncs jo el que he notat és que moltes vegades, cada vegada, els nens tenen més coses. Mm-hmm. Els hi sobren més coses, tot i que hi ha crisi. I els pares estan disposats a donar el que sigui. Si jo recordo una vegada...
Perquè la teva escola era una part una mica perifèrica de Barcelona. Aleshores, això de la crisi no devia de ser nou. La gent li...
Però jo el que sempre hi he anat comparant, vull dir, amb el decurs dels anys com a professor, és que els pares aquesta constant sempre l'han tingut. I que ara, fins i tot la gent que conec, doncs són gent que... Pels fills que no els hi manqui. Ells no s'alviaran d'alguna cosa, però els fills que no els hi manqui.
Però això no és una mica normal, no? A la vegada, perquè de fet, tu com a mare, com a pare, protegeixes els teus.
Però a vegades hi ha una sobreprotecció. De manera que, per exemple, hi ha una excursió, una sortida escolar, i veus que els nens porten... El Josep Medell estava comentant els calerons que porten uns diners, i moltes vegades et trobes que els mateixos nens, nens, tenen uns calers que diuen amb què me'ls puc gastar. O sigui, no és que vulguin gastar-se uns calers per una cosa concreta, perquè els pares els han dit, escolta, ja que vas d'excursió, per què no ens portes un record d'aquell...
Sí.
No. Pregunta al professor, escolti, aquí tinc 10 euros o 12 euros, què em podria comprar amb 12 euros?
Clar.
Doncs aquest exemple és un exemple que està produint cada vegada. Vull dir, sempre veus que als nens els hi sobra. Mm-hmm. Per què? Perquè els pares, ells s'estimen més passar-ho malament ells abans que els fills els falti alguna cosa.
Mm-hmm.
O sigui, en aquest sentit no ha canviat massa,
No. De tota manera, tampoc m'ha quedat clar que això sí que m'agradaria ara la teva opinió com a professor, perquè és clar, està molt bé veure les coses com a pare, però els professors, quan tracten els nens com alumnes, penso que adquireixen una perspectiva diferent i potser més enriquidora, no? El tema de la setmanada, penses de veritat, o quan estaves tu a la primera línia, de donar diners necessàriament a un nen pel fet de què ha de tenir una setmanada? No, jo no ho veig gaire clar, això. No ho veig perquè penso que els diners...
És que la paraula setmanada es pot utilitzar setmanada o que estigui en temps periòdic, no?
Sí.
El que sí que és bo és saber, a veure, aquest fill meu que necessita... Uh-huh. Pues ha d'agafar el metro. Resulta que, a més a més, al matí i alguns dies hi haurà de comprar-se doncs, una pasta per esmorzar un petit... Tu fas... hi ha una sèrie de coses que necessita. Home, algun dia necessitaré comprar uns llàpids, no sé. Hi ha coses que li compro jo, però hi ha coses que necessita. Surt amb un amic, qualsevol eventualitat té que tenir. I aquesta quantitat és la que tu has d'anar ajustant molt, que sempre estigui justa. Justa vol dir que diguis, què més hi va? Digui, mama, demà no sé, m'hauries de donar més perquè no en tinc. Uh-huh. Dius, bueno, tal. Clar, què és el que és greu? Quan un va sumant, per què? Pues perquè, mira, cada setmana li dono, imagina que un digui 20 euros cada setmana. Bueno, pues arriba un moment que millor al cap de 5 setmanes són 100 euros, i millor resulta que no necessita 100.
Uh-huh.
A millor no necessita 25. O sigui, que un ha d'anar ajustant en base amb allò que objectivament són gastos reals. I aleshores, dic la setmana perquè la setmana és una unitat que tothom té al cap. Uh-huh. Però podria ser cada 15 dies. El que sí és bo, és a mesura que van creixent, donar-los més responsabilitat. O sigui, un criteri és ajustar bé i donar responsabilitat en funció de l'edat. De la mateixa manera que un nen petit ha de ser immediat, té això perquè et compris això. Punto.
Uh-huh.
Ja, demà serà un altre dia.
Clar.
I a millor no li tornes a donar al cap de 4 o 5 dies. Escolta, té això que avui t'hauries de comprar... O per si et compres...
Uh-huh. Ja, però limitat.
Limitat.
Uh-huh.
Vull dir...
Després, una altra pregunta d'educador. Com es gestionen les comparacions en un aula? Perquè, és clar, segons això, a vegades els nens petits no entenen les diferències. Una persona gran pot assimilar millor aquesta diferència. Com ajudes a un nen a assimilar la seva situació de...
El que passa que també això té una altra vessant positiva. A veure, s'ha de tendir, home, a que les escoles, des del punt de vista de l'escola, no fomenti això.
Uh-huh.
A vegades donar criteris. Per exemple, quan hi ha les primeres comunions, home, que tothom vesteix, que no hi hagi un que faci una cosa extraordinària, no? I qui diu això, diu altres coses. I donar criteris. Quan hi hagi un cumpleaños, inviteu, home, procureu que tothom pugui invitar, perquè, clar, si un quan fa una invitació, l'altre no pot invitar el seu amic, coses d'aquest estil.
Però tu què li dius?
Això s'ha de donar criteris. Però també una cosa que també té una vessant positiva, i és que la vida és així, i aleshores és educar per la vida el que vegin que no tothom té igual i que ells es trobaran amb gent que té més.
Uh-huh.
I viuran amb gent que té més. I viuran amb gent que farà gastos extraordinaris i ells no els podran fer. Bueno, doncs s'han d'acostumar a saber que els seus pares són d'una situació que, bueno, jo no dic que estiguin bé ni malament, però són les que són, clar, i que per tant han de viure d'acord, i això és el que és educatiu, que els seus pares l'estan ensenyant a viure d'acord amb les seves possibilitats. Uh-huh. I no crear-se necessitats per aparentar, per fer veure que són com els altres, que no tenen per què ser com els altres. Uh-huh. O sigui, però que, quan deia la vessant positiva, dic que no és bo tampoc posar els fills en una bombolla, donant-nos de que no, pues perquè tu, i això serveix per tot, el tema d'estudis igual, un fill pues té una capacitat intel·lectual, doncs no passa res perquè entengui que hi ha d'altres que són més intel·ligents, perquè a la vida es trobaran gent més intel·ligent
amb diferències, clar,
i això doncs és educatiu també. Uh-huh. Així que per aquí
Ens queden 2 minuts. Penso que, malauradament, no podrem parlar amb el professor Farraz, però jo penso que l'Aureli ens ha resolt moltes de les qüestions que tenim al cap.
Espero,
i des d'aquí ens sap greu per al professor Farraz, però, si Déu vol, tornarem a parlar amb ell i arreglarem aquesta desfeta del directe.
Pots parlar de moltes coses,